Després d'aquestes eleccions, l'independentisme escocès activarà el procés per intentar fer un altre referèndum d'independència. A diferència d'aquell de fa 7 anys, del 2014, aquest cop el panorama serà diferent, serà molt diferent, perquè alguns factors han canviat, i alguns protagonistes també. Gerard López, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui al Catalunya Nit hem parlat amb un expert de la Universitat d'Edimburg, Dani Satrà, que ens ha donat unes pistes que serien interessants ara d'escoltar-les junts, de què pot passar a partir d'ara.
Sí. Daniel Satrà és investigador del Centre sobre el Canvi Constitucional d'aquesta universitat i ens ha fet una anàlisi bastant interessant. Anàlisi a partir de tres aspectes que són importants per aconseguir la independència, o si més no, per aconseguir tirar endavant un referèndum d'independència que sigui vinculant. Fa falta una població que reclami la consulta, que sigui majoritària, cosa que tant Escòcia com a Catalunya en principi són. Uns governants disposats a tirar-ho endavant, i molt relacionat amb això també, cal també poder tenir un poder central que estigui disposat a negociar-ho, cosa que Espanya no hi ha sigut mai, i que la Gran Bretanya ara hi és menys que abans. Qüestions que Daniel Satrà ens ha explicat d'una forma molt clarificadora.
D'entrada, per tant, i en vista que una majoria independentista activarà un segon referèndum, que això sembla que és bastant assegurat, quina resposta rebrà de Londres?
Doncs aquest cop es preveu un bloqueig, una resposta, diguem-ne, més de l'espanyola.
L'S&P el que ha dit clarament és que el seu pla A és tornar a fer el que van fer el 2012, és a dir, demanar al govern central acordar les condicions d'un referèndum negociat com el que vam tenir aquí el 2014. Això Boris Johnson ja ha dit que no ho permetrà en aquesta ocasió, i el pla B de l'S&P és aprovar una llei de referèndum al Parlament britànic amb el suport de la majoria probable, molt probable, de diputats independentistes. Això el govern britànic ho portarà al Tribunal Suprem, i per tant ens trobem segurament d'aquí un temps en un context de bloqueig legal davant d'aquesta situació.
I per què ara Londres activaria això, el bloqueig? Què ha canviat?
Doncs bé, en realitat, si ho mirem en perspectiva de molts anys, no ha canviat gaire res.
Jo sempre he tingut la impressió que des de Catalunya sovint s'idealitzava la posició del govern britànic respecte a les demandes d'autodeterminació. S'ha parlat fins i tot de l'ADN democràtic del sistema polític britànic, i crec que cal tenir present el fet que la reacció de David Cameron el 2012 va ser força extraordinària. La posició dominant els darrers temps, insisteixo, és molt diferent. Són arguments que apel·len a la llei, són arguments que apel·len a la Unió, que no poden dir no és possible un referèndum a Escòcia perquè tenim el precedent, ja l'hem tingut, el vam tenir fa 7 anys, per tant no es pot fer l'argument això no és possible, però sí que es fa l'argument que això no toca, no és el moment. Això ja es va votar en el seu moment, i fins d'aquí unes quantes dècades no hauria de tornar a passar.
Molt bé, ens trobem que Londres diu que no, Edimburg creu que sí, què passarà? Un referèndum sí o sí, com va dir el president Puigdemont aquí, o el litigi acabaria als alts tribunals?
Doncs a curt termini, si Londres no ho posa fàcil, el més segur és que els indepes escocesos posin el fre, però seria un fre momentani.
Bé, Nicola Sturgeon ha dit molt clarament en aquesta campanya diverses vegades que ella no farà un referèndum unilateral. I, per tant, mentre l'S&P governi i mentre Nicola Sturgeon lideri aquest partit, és molt poc probable, si no impossible, que aquesta via es busqui. La posició del govern britànic ha canviat molt. En aquest sentit, s'assembla més, potser, a la posició que hem vist fins ara en el context espanyol. Ens encaminem en aquesta situació de bloqueig, i és extraordinari el rol que se li demanarà segurament al Tribunal Suprem britànic. Fins ara, el Tribunal Suprem en aquest país no ha jugat el paper que el Tribunal Constitucional espanyol ha jugat en el context de les demandes catalanes i de les respostes estatals, i és un misteri saber com anirà això. En qualsevol cas, tot això va per llarg.
Va per llarg. De fet, Nicola Sturgeon ara té com a prioritat recuperar el país de la Covid, però després, ha explicat en Daniel, anirà per feina i segurament tindrà un element a favor. Els suposats efectes negatius d'un Brexit que Escòcia no va votar.
El Brexit també té el seu poder, lògicament, i veurem quina via segueix tot plegat al fons i a la fi. Molt bé, moltes gràcies, Gerard. Gràcies per aquest complement que ens permet tenir més clar què pot passar a partir d'ara a Escòcia. Molt bona nit.
Bona nit.